Donald Trump torna a dir que la guerra a l'Iran és a punt d'acabar-se. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Nou gir del president nord-americà Donald Trump sobre la guerra a l'Orient Mitjà, Joan Bota.
Avui ha tocat dosi d'optimisme. En una entrevista amb la Fox, el president nord-americà ha pronosticat una fi propera a la guerra a la vegada que dibuixava la represa de les fallides converses de pau al Pakistan per finals d'aquesta setmana.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
De seguida tots els detalls, el dia en què el Catalunya Migdia us oferirem també testimonis d'iranians favorables a la guerra. Enviat especial a Teheran, Sergi Roca.
Ni la repressió de 5 dècades de República Islàmica, ni la matança del mes de gener, ni la censura, ni ara aquesta guerra que no ha fet caure el règim. Res de tot això fa callar alguns iranians que s'han alegrat de la mort del líder suprem i que ens diuen que continuen disposats a jugar-se la pell per reclamar la llibertat.
I això el dia en què fa 3 anys de l'esclat d'una altra guerra, la guerra civil al Sudan.
És una de les pitjors crisis humanitàries que hi ha al món, amb fam extrema dins del país i un desplaçament massiu de la població que ha provocat també milions de refugiats que viuen en condicions molt complicades, sobretot a països de l'entorn.
I aquí a Catalunya, al Parlament concretament, enganxada del president Salvador Illa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, arran de la crisi del PSC a Ripoll.
Dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll, eh? Això ha estat una jugada mestra sense precedents.
Tothom ho sap. El meu partit i el meu govern no pacten amb els que defensen discursos d'odi.
Això el dia per cert en què el president Illa ha assegurat que Catalunya podrà participar aviat en la gestió dels aeroports catalans. Parlament, Marta Corbalán.
El president Illa ha anunciat un acord imminent amb el govern espanyol perquè la Generalitat pugui participar en la presa de decisions, en la planificació i en la governança dels aeroports catalans. Juntament amb el nou finançament autonòmic, la gestió aeroportuària és una de les principals reivindicacions d'Esquerra i podria ajudar a desbloquejar la negociació dels pressupostos.
I tenim ja les primeres cues a consolats, com per exemple el de Colòmbia o el del Marroc, per tramitar la documentació necessària per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants que va aprovar ahir el govern espanyol.
El termini per presentar-s'hi s'obre demà i cal acreditar 5 mesos de residència a Espanya, haver-hi arribat abans del passat 1 de gener i no tenir, de fet, antecedents penals.
Barcelona, Mar Riera.
Bon dia, hem anat a diversos consolats i són poques les persones que vulguin explicar obertament que estan fent els tràmits per regularitzar-se. El més complicat és aconseguir el certificat que acredita que no tenen antecedents penals, com ens deia aquesta noia a les portes del consolat del Marroc.
Yo todavía no me ha salido la penales de Marruecos.
¿Y qué te tardan?
Sí. Dicen que 40 días, más de 40 días.
I atenció a aquesta notícia. La Comissió Europea presenta una aplicació per verificar de manera anònima l'edat per internet que es podria utilitzar a l'hora de restringir l'accés, per exemple, dels menors d'edat a algunes xarxes socials. Brussel·les, Bruno Fortea.
Al descarregar l'aplicació caldrà ensenyar el DNI perquè l'aplicatiu sàpiga la nostra edat. Però a partir d'aleshores, quan vulguem entrar a portals web, no compartirà dades personals amb cap plataforma d'internet, amb cap empresa privada. D'aquesta manera, Brussel·les respon als plans de diversos països europeus, com és el cas d'Espanya, que volen restringir l'edat per poder accedir a les xarxes socials.
Aquestes són les notícies més destacades que us explicarem en un Catalunya migdia que, ho hem sabut avui, escolteu cada dia 113.000 persones.
És l'audiència que ens dona l'última gema. Som l'informatiu de referència a aquesta hora. Catalunya Ràdio l'escolten cada dia gairebé 700.000 oients i és l'emissora que més creix els últims mesos amb una retallada de 16.000 oients respecte a RAC1, que és líder. Destaquen el creixement de La solució de l'Hisenda Carot i La tarda de Francesc Garriga i també el rècord del Tot Costa d'en Jordi Costa i la Sònia Salmà.
Doncs precisament quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
La remuntada del Barça no va ser possible al final.
Els blaugranes van guanyar el partit 1-2 davant l'Atlètic de Madrid, però no n'hi va haver prou. El Barça eliminat de la Champions als quarts de final. Sabrem al Catalunya Migdia amb quins ànims ha despertat el vestidor del Barça. També sentirem Joan Laporta, que està parlant a aquesta hora des del Godó, i ja us avanço que ha dit que l'arbitratge va ser una vergonya. Acabarem de sentir aquestes paraules. A l'altra eliminatòria, el PSG va eliminar el Liverpool ahir, i avui es juga el Bayern Madrid. partit, amb els blancs que han de remuntar l'1-2 de l'anada i l'Arsenal Sporting amb l'avantatge que porta l'equip anglès amb la victòria 0-1. Aquests partits els podreu seguir a la transmissió especial Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio, també a l'antena digital, transmissions a l'Uni Girona, que ha debutat a la final a 6 de l'Eurolliga, i al partit de la Penya per accedir a la final a 4 de la Champions FIBA davant l'AEK d'Atenes.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs els punts més complicats els tenim en els dos casos per vehicles avariats que tot just s'acaben de retirar. Per un camió que ha acumulat 5 quilòmetres de cua, encara veiem retenció del Fòrum a la Barceloneta i també a la Ronda de Dalt, entre Santa Coloma i Trinitat, i sense incidències. Molt trams ara ja amb intensitat, però destacar la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, direcció Igualada, per obres que estan tallant dos carrils.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Que continua una mica més calorós cada dia. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Això va continuant, eh?
Sí, sí, va pujant. Diferència encara notable entre el dia i la nit, una diferència que els propers dies s'anirà reduint, però que encara hi serà, i efectivament cap amunt. Avui en algunes comarques de l'interior en sumen i en sumaran la marca dels 25, i serà divendres quan se'n sumaran els 30 en alguns punts interiors i fins i tot es superaran entre dissabte i diumenge. De moment amb força sol, poc moviment meteorològic i els vents cada cop més febles.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a proclamar que la guerra contra l'Iran es pot acabar aviat. No és la primera vegada que ho diu i tampoc ha precisat què el porta a fer aquest pronòstic ara, tenint en compte que la guerra dura ja un mes i mig. Però l'anunci arriba en un dels moments més delicats d'aquest conflicte, amb l'estret d'Hormuz bloquejat als vaixells amb origen i destí a l'Iran, segons l'exèrcit dels Estats Units, i les negociacions aparentment estancades, Cèlia Cernadas.
Aquest és el missatge que Trump ha deixat anar a la cadena Fox dins d'una tanda d'entrevistes que ha concedit a diversos mitjans.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
Trump també ha apuntat que d'aquí dos dies hi podria haver una nova tanda de negociacions amb Teheran sota la mediació pakistanesa. Però el primer ministre del Pakistan en realitat comença una visita de 4 dies a l'Aràbia Saudita i, per tant, serà fora del país. En tot cas, l'Iran també assegura que des de les converses aquest cap de setmana, que van fracassar, s'han intercanviat molts missatges amb Washington via Islamabad. Al mateix temps, amenaça de bloquejar el Mar Roig amb l'ajuda dels rebels hutis.
I el règim que intenta sobreviure en un context molt advers. L'oposició interna ni estructura ni tampoc organitzada, pateix la repressió constant. Per això costa molt trobar persones que admetin davant d'un micròfon i al mig del carrer que estaven d'acord amb aquesta guerra per provocar un canvi de règim a l'Iran. Els enviats especials de Catalunya Ràdio, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, han conversat amb una opositora que ha volgut explicar als nostres micròfons com viuen entre la por, la decepció i la necessitat de crear un nou Iran. Sergi Roca, bon dia.
Bon dia. L'Azadi, que significa llibertat en persa, accepta parlar amb nosaltres si ens comprometem a reproduir exactament el que ens vol dir. I comença. Es va alegrar de l'inici de la guerra, tot i que no ha desembocat en el que volia.
Hem comès un error de càlcul. Crèiem que matant el líder suprem el règim s'ensorraria. Estàvem equivocats. Tot i això, Khamenei era un dictador de veritat a l'Iran. Aquí la majoria estem contents que l'hagin matat.
Mentre l'escoltem, ens mirem amb desconfiança un home assegut darrere seu, que també se l'escolta i se la mira. No porta vel islàmic, però ella continua.
No podem fer res. Ara estem sense comunicacions. Estem sotmesos a una pressió enorme. Fins i tot ara que estic parlant amb tu, estic molt espantada perquè em pugui passar alguna cosa. Ja has vist com són. Accepto el risc, però estem tan decebuts.
Sobretot perquè al gener van perdre milers de familiars, amics i veïns que es van atrevir a omplir els carrers contra els dirigents de la República Islàmica. És el cas també de Sonrach, que ens ensenya fotos d'amics amb trets a les cames, una tocada als genitals. I ell, que hi va participar, va tenir sort.
Vaig agafar el telèfon per intentar trucar als meus pares i dir-los que estava viu, però ja no funcionaven. Ni internet, ni trucades, ni missatges de text. No sabíem què fer. I va ser llavors quan vaig veure que tot el meu voltant estava ple de gent plorant i picant-se ells mateixos, maleint-se per no haver pogut defensar els seus.
Encara una altra veu decidida, la de l'Aptin.
Sí, estem preparats per fer-ho una vegada i una altra. Tindrem un Iran lliure o morirem en l'intent.
Com l'has de dir, ell tampoc mira al seu voltant amb desconfiança. Creu que és el que toca fer. Va per totes.
I mentrestant, al front del Líban, continuen també els combats entre Israel i la milícia xiita de Hezbollah, absent a les converses històriques represes ahir pels governs israelià i libanès a Washington. Un diputat de la formació xiita ha instat les autoritats de Beirut a aturar el diàleg per no eixamplar encara més la fractura entre la societat libanesa. Enviats especials a Beirut, Matilde Seoane i Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més guerra al Líban avui, malgrat la via diplomàtica oberta a Washington. Les converses d'ahir han trencat amb més de 30 anys d'incomunicació entre Israel i el Líban i en surt un compromís de negociacions directes per una pau duradora. Però, de moment, no han fet canviar ni un mil·límetre la situació sobre el terreny. Al contrari, l'ofensiva d'Israel s'intensifica amb una nova ordre d'evacuació i bombardejos al sud i amb atacs també contra dos vehicles a l'autopista al sud de Beirut. Hezbollah ha disparat 30 coets contra Israel i ha avisat que les negociacions, a les quals suposa, poden causar més divisió interna al Líban. La via diplomàtica tampoc es nota en el dia a dia del milió llarg de desplaçats. Yola Marwani és metge a Metges Sense Fronteres i té el trist rècord d'haver hagut de marxar forçada de casa seva dues vegades, primer del sud del Líban, després del sud de Beirut. Avui atén altres persones com ella en una clínica mòbil al centre de la capital, com aquesta dona que marxa cap a la tenda on dorm aquests dies amb una bossa plena de receptes i pastilles, després de rebre atenció psicològica.
La pressió psicològica a la qual estem sotmesos és molt difícil. Quan els bombardejos passen a prop nostre, hi ha nens i fins i tot adults que no ho poden suportar, s'espanten. Sóc una d'aquestes persones, m'espanto molt, molt, i no és una cosa que pugui controlar. La por no està a les teves mans.
Les ONG han reforçat l'atenció mèdica i psicològica als desplaçats en un moment que els hospitals estan al límit pel macroatac d'Israel de dimecres passat.
Fa mesos que estem pendents de les guerres a l'Orient Mitjà i també a Ucraïna, però no són els únics conflictes que hi ha ara mateix al món. De fet, per exemple, a l'Àfrica, el Sudan entra avui al quart any de guerra amb la majoria de la població enfonsada en la pobresa, en la fam i en la violència. Els combats entre l'exèrcit i els paramilitars han causat la pitjor crisi humanitària actual amb un de cada quatre sudanesos desplaçats, més de 15 milions en total. Les ONGs alerten d'una espiral d'atrocitats, de violència sexual i de segrestos de nens, que no s'aturen tot plegat davant la indiferència internacional. Burkina Faso, Elia Borràs.
La guerra va esclatar a la capital, Khartoum, quan els paramilitars van prendre el control de l'aeroport just ara fa 3 anys. A l'inici d'aquest 2026, però, l'exèrcit ha aconseguit controlar la capital, mentre que la regió del Darfur continua en mans de les forces de suport ràpid. Una investigació de les Nacions Unides mostra indicis de genocidi a Darfur per part dels paramilitars de les forces de suport ràpid, que van assetjar la seva capital durant 18 mesos seguits i van privar la població d'accés a l'aigua, aliments i atenció mèdica. La guerra també ha fet trontollar l'estabilitat dels països veïns que han rebut milions de refugiats. Parlem amb l'Alfred Chandonga, treballador d'Oxfam, a Renk, una ciutat al nord del Sudan del Sud que s'ha convertit en la porta d'entrada de refugiats sudanesos i la zona zero de la resposta humanitària.
Els centres de trànsit funcionen amb més de 4 vegades la seva capacitat, cosa que obliga les famílies a dormir a l'aire lliure en condicions dures i insegures. La sobrepoblació ha fet augmentar el risc de brots de còlera i la reducció del finançament continua retardant la ubicació de les famílies que ja eren vulnerables.
L'onada de retallades a la cooperació internacional promocionada per Donald Trump ha impactat directament en la capacitat de les organitzacions que treballen sobre el terreny. Oxfam denuncia que la manca de finançament ha afectat directament les persones refugiades, que han vist com les racions d'aigua i aliments diàries es reduïen a menys de la meitat.
Coincidint amb aquest tercer aniversari, govern, societat civil i associacions humanitàries estan reunits avui a Berlín en una conferència de donants pel Sudan que vol superar els 850 milions d'euros recaptats l'any 2025. I enmig de tot això, l'Ajuntament de Barcelona, la Fundació Pau Casals i la Diputació han creat el Premi Internacional Barcelona per la Pau. Reconeixerà la tasca de persones i d'institucions que promoguin projectes compromesos amb la cultura de la pau i tindrà una dotació de 300.000 euros. Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. La presentació del premi coincideix amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, ferm defensor de la cultura de la pau. Jaume Collboni ha recordat totes les vegades que se'l va convidar tant a la Casa Blanca com a les Nacions Unides i ha fet referència a la trobada que va mantenir amb el president Kennedy l'any 1961. L'alcalde està convençut que Donald Trump no hauria convidat mai Pau Casals a la Casa Blanca ni li hauria concedit la medalla per la llibertat.
Però és que aleshores als Estats Units tenia un president que parlava de pau i avui tenim un president que té un ministeri de la guerra. Avui només hi ha un que ofereix destrucció i ens demana submissió i no ens sotmetrem. No tindrem por. L'últim dia estat el propi papa de Roma. No tindrem por i no ens sometrem i no callarem. I aquest premi forma part d'aquest crit de no submissió i de no callar. Perquè no perdrem l'esperança. Al contrari, hem de ser agents de l'esperança al món.
Entre les personalitats internacionals que formen part del Consell Assessor del Premi hi ha la princesa de Jordània, Rim Ali, o el copresident de l'organització Nihon Hidankyo, que l'any 2024 va rebre el Nobel de la Pau. Avui al Saló de 100 hi havia la senadora xilena Isabel Allende. El premi es donarà per primer cop l'any 2027.
I a la política catalana, el president Salvador Illa ha anunciat avui al Parlament un acord imminent amb el govern espanyol per tal que la Generalitat pugui participar en la governança dels aeroports catalans. Juntament amb el nou model de finançament, la gestió aeroportuària és una de les carpetes clau per Esquerra Republicana, pactada amb el PSC per investir Salvador Illa i podria ajudar a desbloquejar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Esquerra reclama avenços en l'autogovern de Catalunya per poder donar el seu sí als pressupostos. Després que la recaptació dels grans impostos com l'IRPF quedés encallada, ara es podria aconseguir la participació de la Generalitat en la gestió dels aeroports catalans seguint l'estela del País Basc. Fonts de les negociacions apunten que es podria desencallar aviat la creació de l'anomenat Consell Rector Aeroportuari de Catalunya, l'òrgan de governança dels aeroports on es reflectirà la participació que hi tindrà el govern. El líder del Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per demanar al president que compleixi els acords i Illa ha anunciat que això serà immediat.
Catalunya mai ha participat en la governança dels aeroports dits d'interès general. És imperativa la creació d'un sistema aeroportuari català que inclogui tots els aeroports existents a Catalunya independentment de la seva titularitat actual i que en la governança d'aquest sistema la Generalitat hi sigui per primera vegada i amb un paper determinant.
En aquesta vinya estem treballant donant compliment als acords que vaig subscriure en concret amb el seu grup. Jo crec que això serà bastant immediat, sap vostè que s'hi està treballant. Crec que les coses van per bon camí, respectarem els marcs legals que hi ha, però evidentment garantirem una presència del govern de Catalunya en la presa de decisions, en la planificació i en la governança de les grans infraestructures de transport a Catalunya.
Caldrà veure si aquests avenços en la gestió dels aeroports són suficients o no per desbrossar el camí dels pressupostos. De moment, mentre el govern intenta desbloquejar els comptes amb Esquerra, el Parlament ha aprovat avui un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions d'euros que permetran donar oxigen a les arques de la Generalitat.
I precisament, encara al Parlament de Catalunya, la polèmica a l'Ajuntament de Ripoll també ha arribat al ple del Parlament. L'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha aprofitat la sessió de control al govern per aprofundir en la crisi oberta a les files del PSC de Ripoll. I el president, Salvador Illa, ha tornat a defensar el cordó sanitari a l'extrema dreta. Tornem al Parlament ara amb l'Albert Prat. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Orriols ha tirat d'ironia per agrair a Illa com a líder del PSC haver desmantellat el grup dels socialistes a Ripoll i, per tant, haver apartat el regidor amb qui s'havia d'enfrontar a les eleccions de l'any que ve.
Dar-vos les gràcies pels pressupostos, però sobretot per haver desarticulat el PSC a Ripoll. Això ha estat una jugada mestra sense precedents.
Però el president ha evitat entrar en el cos a cos amb la líder d'extrema dreta i no ha sortit d'aquí.
Ni el meu govern ni el meu partit arribaran mai a cap acord amb els que defensen discursos d'odi. Tothom ho sap. El meu partit i el meu govern no pacten amb els que defensen discursos d'odi. Ni el meu govern ni la meva formació política farà mai cap acord amb els que defensen discursos d'odi.
Fins a tres vegades, per deixar clar que els exregidors socialistes van creuar una línia vermella. Alejandro Fernández, del PP, ha aprofitat la polèmica per insinuar un pacte encobert.
El senyor Illa ha llegado a calificar a la senyora Orriols de mala persona. Ala. Y la senyora Orriols ha acusado al senyor Illa de ser cómplice del yihadismo. Toma ya. Pero si les conviene, pactan. ¿Habráse visto mayor hipocresía?
Illa li ha recordat els seus pactes amb Vox.
Com ho digui vostè, avui aquí ja és passar-se una mica de la vinya acceptable en aquest Parlament.
Mentrestant, la direcció dels socialistes no ho està tenint gens fàcil per trobar un relleu immediat a Ripoll. Recordem que tots els noms que anaven a la candidatura s'han negat en rodó a fer córrer la llista. I ara el PSC està sondejant altres noms, sobretot ja pensant en qui serà el nou cap de cartell dels socialistes a la capital del Ripollès.
Mentrestant, 24 hores abans que comenci de manera telemàtica la regularització extraordinària d'immigrants, hi ha cues a diversos consolats de Barcelona per aconseguir tota la documentació necessària. El que més es demana és el certificat que acredita que no es tenen antecedents penals. Recordem que ahir el govern espanyol va aprovar aquesta regularització extraordinària que podria beneficiar 500.000 de persones a tot l'Estat, 150.000 persones a Catalunya, segons els càlculs de l'administració. Tenim una unitat mòbil que ha fet ruta de consolats. José Antonio Muñoz, Mar Riera.
Bon dia. Aquest matí hem vist cues al consolat de Colòmbia i davant del Marroc en un establiment on es tradueixen documents oficials. La majoria de gent prefereix no parlar i els pocs que ens han reconegut que estaven fent els tràmits estaven demanant el certificat que confirma que no tenen antecedents penals. És el cas de Juan Felipe, colombià de 30 anys, que en porta 4 a Barcelona.
Este proceso es muy importante porque nos permite tener dignidad laboral, tener mejores oportunidades, poder tener un contrato y que seamos visibles ante el país, porque muchas personas estamos trabajando aquí de una manera, pues, sobre la sombra, digámoslo así.
Al consulat d'Algèria no hem trobat cues, però la Min ens deia que tenen problemes per trobar cita online.
El problema està en el cónsul espanyol en Argelia y luego aquí en la subdelegación del gobierno, la extranjería, porque también pasa por los dos lados, está colapsado.
Demà ja es podrà començar a fer els tràmits online i dilluns de manera presencial amb cita prèvia. Les entitats socials lamenten que en el BOE d'avui no es detalli com cal fer l'informe de vulnerabilitat i quina informació cal aportar per així aconseguir que tots els processos puguin tirar endavant.
I una cosa més abans de la publicitat. La Comissió Europea ha presentat una aplicació per verificar l'edat dels usuaris quan es connectin a les plataformes digitals. Brussel·les espera que aquesta eina l'utilitzin tots els països europeus que volen restringir l'ús de xarxes socials per part dels menors, com per exemple Espanya. Al descarregar l'aplicació caldrà ensenyar el DNI perquè l'aplicatiu sàpiga la nostra edat, però a partir d'aleshores no compartirà dades personals amb cap plataforma d'internet. Brussel·les, Bruno Fortea Miras, bon dia.
Hola, bon dia. Quan un usuari vulgui connectar-se a una plataforma o xarxa social, l'aplicació de la Comissió Europea només farà d'intermediari per validar que aquell usuari en qüestió compleix l'edat mínima per accedir a la web, però no compartirà ni els nostres anys exactes ni el nostre nom amb cap plataforma privada d'internet. L'únic que li transmetrà és que tenim dret a veure els seus continguts. Ho ha garantit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
It respects the highest
respecta els estàndards de privacitat més alts del món. És completament anònima. Els usuaris no poden ser rastrejats.
Users cannot be tracked.
Brussel·les diu que l'aplicació ja està tècnicament preparada i que sortirà al mercat a finals d'any. Malgrat tot, les plataformes i xarxes socials no estaran obligades a utilitzar-la. La Comissió Europea els dona la possibilitat de crear els seus propis sistemes per verificar l'edat dels usuaris, amb la condició que siguin igual de sòlids que el seu. Fins ara, moltes plataformes com pàgines porno o xarxes socials deien a Brussel·les que els faltaven mecanismes per poder controlar l'accés als menors. Amb aquesta nova aplicació, von der Leyen ha dit que s'han acabat les excuses.
Tindrem tolerància zero amb les empreses que no respectin els drets dels nostres nens i nenes. Estem exigint responsabilitats a les plataformes. A la Unió Europea, els drets dels infants prevalen per damunt dels interessos comercials i ens assegurarem que així sigui.
Aquesta aplicació vol donar resposta, sobretot, al grup de països europeus que ja preparen lleis per restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Espanya vol prohibir aquest accés als menors que tinguin menys de 16 anys.
D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i en tornar les novetats del dia del judici del cas Kitchen.
Catalunya migdia. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El judici de la Kitchen, que investiga la presumpta operació parapolicial per seguir l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, tenia avui un dels seus plats forts. Era l'exdirector general de la policia sota els governs del Partit Popular, Ignacio Cosidó, que s'ha desvinculat del tot de l'operació parapolicial Bárcenas i de robar-li informació sensible pel partit. Cosidó ha explicat que no en sabia res i tampoc no va fer, diu, cap encàrrec a Villarejo perquè no li tenia confiança. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Era el màxim responsable polític de la policia en els anys que suposadament s'orquestrava aquesta trama des del Ministeri de l'Interior. Villarejo l'havia assenyalat com la persona que li havia fet l'encàrrec de la Kitchen, però ho ha negat tot. No va sentir res sobre l'operació, no va ordenar res i tampoc s'hi va interessar quan el cas va saltar a la premsa. S'ha limitat a reconèixer que només estava informat del cas Gürtel, una operació aquesta sí autoritzada, però ni rastre de la Kitchen.
Recordo perfectamente la investigació en Gürtel, però... Como cocinero o kitchen, no tengo constancia de haberlo oído.
Cosidó també ha negat que es captés com a confident al xofer de Bárcenas, com sosté la fiscalia, i se li pagués amb fons reservats i després se l'endollés com a policia nacional. I encara menys diu que ell fes cap encàrrec a Villarejo, del qual no refiava.
No, y además mi relación con el señor Villarejo no era una relación de confianza y por tanto en ningún caso me hubiera parecido adecuado.
En Villarejo, diu, només va tenir una reunió protocolària fortuïta apuntat al seu despatx amb la porta oberta, però res més. Mai li va entregar un informe, ni mai li va demanar que li expliqués el curs de cap investigació, tot i que durant el seu mandat Interior va condecorar-lo.
Injeccions de Botox a 150 euros en pisos clandestins, quan les punxades en una clínica legal en costen uns 600 euros. És el que oferia una organització criminal que es promocionava a través d'Instagram i que la Guàrdia Civil ha desarticulat a Reus, a Alacant i a València. Les punxades es feien sense el control de cap metge i amb material i amb productes no homologats. S'ha detingut el cap de l'organització i n'investiguen 3 persones més, Miquel Jarque.
Compraven Botox i àcid hialurònic a la Xina, l'emmagatzemaven al País Valencià per abastir els pisos de Reus, Alacant i València i s'han intervingut en aquesta operació més de 1.200 vials d'aquestes substàncies i anestèsics, com ara la lidocaïna i milers d'agulles. Es promocionaven a les xarxes socials. David Herreras és el capità de la Guàrdia Civil que ha liderat la investigació.
Los anuncios consistían en reels en Instagram y en anuncios en vídeos colgados en Facebook y simplemente anunciaban sus servicios, incluso hacían muestras en vivo con pacientes o con clientes, mejor dicho, en los que realizaban la inyección de Botox. Incluso hacían packs de ahorro de labios i Botox para ofrecer sus servicios y ser llamativos.
De moment han detingut el líder i a 3 membres més que els investiguen per delictes contra la salut pública i intrusisme professional.
Atenció a aquelles persones que estiguin pendents de fer l'examen del carnet de conduir. Les autoescoles denuncien que ara mateix la llista d'espera a Catalunya és de 85.000 persones. Diuen que és una situació de col·lapse derivada de la falta d'examinadors i que és especialment greu a Lleida, on s'hi afegeix que bona part de la plantilla està de baixa. Lleida, Estela Bussoms.
És l'alerta que fan des del sindicat FECIF, una situació que atribueixen a problemes interns a la prefectura de trànsit. Ho explica Modesto Berciano, responsable del sindicat a Lleida.
És un índex de baixes inacceptable. Jo no sé qui és el culpable d'aquest mal ambient, però evidentment s'ha de revisar i s'ha de solucionar. I en aquest cas, jo demanaria la intervenció directa del subdelegat del govern.
La Direcció General de Trànsit, la DGT, admet que d'una plantilla de 9 persones, 4 estan de baixa, però asseguren que ho han compensat amb hores extra voluntàries i examinadors itinerants, de manera que han aconseguit, diuen, mitigar la baixada d'activitat derivada d'aquesta falta de personal. Sigui com sigui, el problema de la manca d'examinadors és compartit arreu de Catalunya. La situació de col·lapse hauria fet que en els darrers 5 anys l'11% de les autoescoles catalanes haguessin de tancar, segons la federació que les agrupa. Raül Viladric n'és el president.
En les seves posicions estatals, quan una persona ve fora de Catalunya la destinen a Catalunya, o no ve, ve i agafa la baixa, o en el primer concurs de trasllats agafen i marxen.
Segons la Federació d'Autoescoles, a Catalunya durant el 2025 havien d'incorporar-se 44 examinadors, però finalment només ho han fet 15.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les queixes pel caos a Rodalies han arribat avui a Madrid. Per primera vegada, les plataformes d'afectats s'han reunit amb el ministre de Transports, Òscar Puente, però se'n van amb les mans buides i sense cap acord concret. Puente només s'ha compromès a desencallar en els pròxims mesos 4 dels 11 projectes d'obres que estan bloquejats. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia. Per primer cop, cara a cara amb el ministre, reunió d'una hora i satisfactòria per totes dues parts. Les plataformes han traslladat a Puente la desesperació pel pèssim servei dels trens a Catalunya i ara esperen alguna reacció, ja que el ministre els ha dit que desencallarà projectes pendents d'una llista on hi ha, per exemple, el desdoblament de l'R3 entre Centelles i Vic o l'estació intermodal de Tarragona. Puente, però, no s'ha mullat amb quines obres són prioritàries ni tampoc amb les dates. Adrià Ramírez és portaveu de la xarxa de plataformes d'usuaris de Renfe.
Esperem que tot allò que avui s'ha apuntat en una llibreta serveixi d'algú i no sigui només un acte de bon tracte, sinó que es tradueixin compromisos reals.
Han pactat que hi haurà una segona reunió amb el Ministeri per passar comptes i una altra també amb les direccions de DIF i Renfe. Avui, la consellera Paneque ha donat noves dades de la crisi a Rodalies. El mes passat hi va haver 1 milió menys d'usuaris que ara fa un any.
No només és una sensació, les dades ho avalen, al Pirineu cada vegada hi fa més calor. Tot i el fred i la neu d'aquest hivern, les últimes dècades la temperatura mitjana ha pujat i neva menys, i els hiverns són més curts i els estius, en canvi, més llargs. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí, la temperatura mitjana ha pujat 1,9 graus entre el 1959 i el 2024, i a l'estiu s'enfila fins als 2,7 graus més. I a la vessant sud hi plou i neva menys. Jordi Cunillera és cap de canvi climàtic del Meteocat.
El resultat que hem obtingut és d'un augment molt clar d'uns 2 graus en aquests últims 70 anys, i això és un augment molt important, que la temperatura mitjana anual hagi augmentat en 2 graus és un augment significatiu.
Cada dècada es perden 3 dies de gelada, en què la temperatura baixa dels 0 graus, i es guanyen 5 dies d'estiu, amb màximes superiors als 25. Des del 1959, doncs, s'han perdut 20 dies d'hivern i s'han guanyat 32 dies de calor. També s'escurcen les onades de fred i s'allarguen les de calor, i s'han detectat per primer cop nits tropicals amb temperatures que no baixen dels 20 graus. Tot això ho apunta un estudi transfronterer que encapçala el Servei Meteorològic de Catalunya, que vol servir per preparar el Pirineu pels efectes del canvi climàtic.
Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. Aquest diumenge 19 d'abril passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal de Prats de Lluçanès. T'hi esperem. Més informació a gem.cat/Lluçanès. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, comencem parlant d'òpera. Nau Albet i Marcel Borràs s'estrenen al món de l'òpera contemporània amb Els Stuntmen, el llibre de Montjuïc. L'obra, amb música de Fernando Velázquez i una formació del Liceu, explora la relació entre la masculinitat i la violència. Marta Vives.
Els creadors i actors Nau Albet i Marcel Borràs s'endinsen per primer cop en el món de l'òpera contemporània amb aquesta peça que és un homenatge als herois i a la figura dels especialistes en el món del cinema. Marcel Borràs.
Ens hi emmirallem i construïm el relat de l'heroi, no? L'afrontem des de moltes perspectives. Posar-la en dubte, no?, d'alguna manera, a parlar de les parts també fosques de tot això, és a dir, com també el caràcter de l'heroi ha conformat la visió ultra-neoliberal de la nostra societat, no?, com aquesta idea de la superació, de l'esforç, de la noblesa.
El muntatge compta amb la col·laboració del Gran Teatre de Liceu, els Teatros del Canal i el Teatro Real de Madrid. La música va a càrrec del compositor de cinema Fernando Velázquez i compta amb una formació orquestral de 19 músics, 5 cantants i molts efectes especials. Nau Albet reconeix que és un risc volgut.
I pel que fa a l'espectacle, doncs amb el Marcel sempre tenim com una norma no escrita, que és que ens agrada sempre llançar-nos a cap allò desconegut, cap allò que creiem que no coneixem. Com a artistes, com a creadors, sempre ens posa més la idea del risc, no?, de pensar que ens podrem equivocar, ens excita més i ens és un motor creatiu per nosaltres.
L'obra es podrà veure a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure a partir d'avui i fins al 3 de maig.
Doncs precisament continuem parlant de teatre.
¿Usted recuerda lo que me dice en esa carta?
I és que la gran dama del teatre espanyol, Lola Herrera, arriba avui al Teatre Goya de Barcelona amb l'obra Camino a la Meca, un muntatge sobre fins a quin punt podem decidir com volem viure. L'obra s'inspira en la història real de l'escultora sud-africana Helen Martins. Barcelona, Estel Coletes.
El muntatge del dramaturg Athol Fewer explica la vida de Martins en un petit poble de Sud-àfrica, on va convertir casa seva en un espai únic, ple d'escultures orientades cap a l'est, tot en un context marcat per l'apartheid i una forta pressió social. L'actriu Lola Herrera interpreta la protagonista.
El personaje mío es un personaje que luchó por su libertad, luchó por ser ella misma, ¿no? Tuvo que enfrentarse pues un poco con la iglesia, con el pueblo, con todo, para poder hacer lo que realmente ella quería.
Escena, la història es construeix a través de tres personatges. Una dona gran que defensa la seva llibertat, una dona jove que l'acompanya i un pastor que representa la pressió social i la visió més rígida del seu entorn. Natalia Dicenta i Carlos Olalla acompanyen a Herrera en aquest muntatge dirigit per Claudio Tolcachir.
I ara, un còmic. Arribar a la menopausa significa, per moltes dones, començar a sentir-se invisibles. Com a mínim, això és el que li passa a la protagonista del còmic Marcy, Punto d'inflexió, de l'autora suïssa Kathy Baur. Una història tendra que, amb humor, segueix la vida d'aquest personatge que, a poc, aconsegueix superar tots els entrebancs, Valeria Obereda.
I el primer és que l'acomiaden de la feina, però no s'arronsa, al contrari. Decideix convertir la seva invisibilitat en un punt a favor i fer de detectiva, que ara es diu investigador privat. Amb la seva història, Kathy Baur també vol normalitzar la menopausa.
He volgut rehabilitar la menopausa. És una fase normal en la vida d'una dona i que en aquest cas acompanya la Marcy.
De vegades posa obstacles al camí, però se superen, com se superen en qualsevol altra fase de la vida, i és normal i bo parlar-ne.
I tot i que no és el seu alter ego, l'autora reconeix que ella també s'ha sentit moltes vegades com la Marcy, ignorada, i també coincideixen en altres aspectes.
Evidentment, ho he experimentat a la meva vida. Ella també té una filla i té molts punts en comú amb mi. És espontània, una mica tímida i es mostra incòmoda en les seves relacions socials.
El còmic sobre aquesta heroïna a la cinquantena que decideix fer un gir a la seva vida quan tot semblava acabat l'ha publicat Garbuix Books.
I l'últim minut abans dels esports per parlar de nosaltres. I és que Catalunya Ràdio frega els 700.000 oients, segons l'últim EGM. És l'emissora que creix més en aquests últims mesos i retallen 16.000 la distància amb RAC1, que continua, això sí, sent la líder, Marc Garriga.
Ricard Ostrell celebrava així les bones xifres també del Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, que també creix, se situa als 457.000 oients. De fet, creixem més que el nostre principal competidor, el món a RAC1. Aconseguim el nostre objectiu principal des de que ens hi vam posar fa 3 anys, que és retallar distàncies.
En general, tots els programes informatius i esportius d'aquesta emissora incrementen l'audiència i es consoliden com la referència del país. Per exemple, el Catalunya Migdia, que esteu sentint ara mateix, té 113.000 oients i el Tot Costa fa el seu rècord històric d'audiència i és líder absolut de 8 a 9 del vespre. També guanya audiència la tarda de Catalunya Ràdio de Francesc Garriga.
És que al final estem dient tots el mateix, no? Mica en mica hem d'anar fent aquesta feina de formiguetes, d'anar fent un programa cada dia, i això no s'aconsegueix ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Vaja, que fa 8 mesos que vam començar, doncs aquesta xifra ens reforça molt per encarar aquest tram final de curs i tant.
Pel que fa a 3CAT Info, continua pujant i es manté per sobre dels 100.000 oients diaris. Catalunya Música conserva els seus 30.000 oients i ICAT s'hi acosta.
Catalunya Migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Des d'ara i fins llavors, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'eliminació del Barça ahir a la nit a la Champions.
Que ja l'has avançat tu ahir a aquesta hora, que era molt complicada.
Sap greu, però es veia venir, sap greu.
Bé, doncs sí, parlarem d'això i de les paraules de Joan Laporta, que acaba de dir que l'arbitratge d'ahir va ser una vergonya.
Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions després de no poder superar el 0-2 del partit d'anada al minut 23 de la
primera. Ja sentiu el Bernat Soler i a la TDT. El Barça eliminat de la Champions, 11a temporada consecutiva que els blaugranes es queden sense jugar en la final de la Lliga de Campions. Ahir l'equip va guanyar 1-2 l'Atlètic de Madrid, però no va ser suficient per remuntar l'eliminatòria. I fa uns instants, ho dèiem ara, ha parlat Joan Laporta i ha estat molt crític amb l'arbitratge. Entre altres coses ha dit que va ser una vergonya. De seguida el sentirem, però abans, Ramon Salmurri, quins ànims hi ha avui, aquest matí, al vestidor del Barça?
Home, avui és evidentment un dia molt dur pel barcelonisme i també pel vestidor, així ho evidencien les reflexions a les xarxes socials d'un grup que està anímicament tocat. Per exemple, Lamine Yamal, que diu: rendir-se no és una opció, cada error és un aprenentatge, som el Barça i tornarem a estar on toca. La paraula d'un home s'ha de complir, la portarem a Barcelona. També Eric García: aquesta generació de futbolistes volem portar-la a Barcelona. Són alguns dels missatges que denoten la duresa del moment, però també les ganes d'aixecar-se. Són les referències que ahir nit tant Joan Laporta a Madrid com Hansi Flick van traslladar als propis futbolistes. Tristor, reivindicació, també molta ràbia i frustració per l'arbitratge. Després hi entrarem en més detall.
Tot això després d'un partit on els jugadors, és cert que ho van intentar fins al final, que fins i tot van ser-hi a prop en moments, però que, com dèiem, no ho van aconseguir.
No, va ser el guió d'una nit imprevisible. Al minut 23, el Barça havia, no capgirat, però igualat l'eliminatòria amb un gol de Lamine, que va fer un partidàs, al minut 4, i un altre de Ferran Torres, que estava especialment entonat. Flick havia apostat per la pressió, amb Gavi, Pedri, Olmo, Fermín, Ferran i Lamine Yamal. I el 0-2 arriba el primer cop d'aquesta eliminació. El momentum del Barça es talla de cop. Fermín té de cap el 0-3, la treu Musso, el porter de l'Atlètic de Madrid i segurament el millor futbolista del partit, i en aquell moment Fermín es fa un tall sobre el llavi després de topar amb Musso. El partit s'ha d'aturar quasi 10 minuts i, per tant, l'onada de domini del Barça es posa a la nevera. I just quan torna Fermín al camp, l'equip bada i l'Atlético fa l'1-2 amb gol de Lookman. A la segona, els primers 15 minuts del Barça continuen reflectint aquest domini, aquest control i ambició, fins al punt que Ferran fa l'1-3 en fora de joc. I l'última mitja hora, la cosa canvia. El Barça té ocasions, sobretot amb Araujo i Lewandowski en pilotes a l'olla, però el joc és un altre. Primer, els canvis trenquen un punt la dinàmica del partit. Segon, l'Atlètic de Madrid aconsegueix que no jugui a pràcticament res. I tercer, Eric, després d'una exhibició al Metropolitano, acaba expulsat per una acció molt similar a la de Pau Cubarsí. I a partir d'aquí, les reaccions d'un vestidor tocat anímicament, com les de, per exemple, Hansi Flick, el seu tècnic.
Of course we are disappointed. Everyone is disappointed. I think you...
Per descomptat que estem decebuts, tothom ho està. Des de vosaltres, la premsa, passant per l'afició i acabant pel cos tècnic. És normal perquè per tothom és un gran somni guanyar la Champions League. Però estem en el camí i hem de prendre la lliçó perquè al cap i a la fi som un equip jove i crec que millorarem de cara a la temporada que ve.
I l'altra, la de Dani Olmo, que demanava, diguem-ne, evidenciava aquesta tristesa que sentia el vestidor, tot i que reconeixia que el Barça havia d'haver fet alguna cosa més durant tota l'eliminatòria.
Para nada, o sea, no nos vamos nada satisfechos, queríamos el pase, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer mucho más, al final tampoco nos van a regalar nada y casi que nos van a quitar en cierta parte, así que eso es esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años, seguro. Somos un equipo muy joven aún, vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir.
Reflexions que surten del vestidor del Barça ahir després del partit, però ahir del Metropolitano el Barça també va sortir molt enfadat amb l'àrbitre. I, de fet, acaba de parlar fa poca estona Joan Laporta, el president electe del Barça, des del Godó. Sergi Andreu, què ha dit?
Doncs mira, hem vist un Laporta visiblement molest, enfadat, molt seriós, que ha titllat el que va passar ahir i el que ha passat durant tota l'eliminatòria de vergonya. Diu que és intolerable i inadmissible el que ha passat amb els àrbitres, que diu que el Barça s'ha sentit clarament perjudicat per decisions arbitrals, no només ahir, especialment, també durant tota l'eliminatòria.
L'arbitratge ha estat una vergonya. Ja a l'anada ja ens van expulsar un jugador i no pitar un penal, i ara la tornada ens han anul·lat un gol que era gol, que era el del Ferran. No ens han pitat un penal, no ens han pitat un penal que li van fer a l'Olmo, que era claríssim. Ens han expulsat també un jugador quan era groga, no era vermella, i a més hi ha una agressió al Fermín, que és una vergonya, que l'àrbit no ensenyés ni targeta. És evident que el porter deixa el peu, i a més que la jugada no acaba allà. La jugada podia haver continuat i tot.
Un Laporta que ha explicat que Juste ja li ha comentat que el club tornarà a presentar noves queixes a la UEFA per esperar que no es torni a repetir una situació semblant a la vara.
Ha estat una vergonya, és inadmissible, ja ho he dit, això sí que és inadmissible. Sabeu que vam presentar una queixa, ara he parlat amb el president Juste i presentarà al Barça una altra queixa pel partit d'ahir. Més que res perquè es posi de manifest el que ens ha succeït amb aquesta eliminatòria. I si em remonto a l'any passat, doncs també vam ser eliminats després de fer un gran partit allà en el camp de l'Inter per un gol que hi havia una falta prèvia al Gerard Martín.
Doncs un nido a la contundència de les paraules i les queixes de Joan Laporta, que ara sentíem del costat de Sergi Andreu. També es van queixar els jugadors, Salmo, amb un to diferent, però vaja, diríem que el contingut en la mateixa línia.
Sí, escoltaves ara Dani Olmo apuntant, diguem-ne, també aquestes decisions arbitrals. Ho va fer també Frenkie de Jong, i compte, sobretot, Rafinha, el capità de l'equip, no va jugar, està lesionat, però compta amb les declaracions de Rafinha perquè també portaran cua.
Per mi fue un juego robado, no solo ese como otro también. Acho que a arbitragem esteve muito mal, incrível as decisões que toma. O Atlético fez não sei quantas faltas e o árbitro não mostrou um cartão amarelo para eles. O que eu queria entender de verdade, o medo deles de Barcelona chegar para ganhar.
Partit robat, diu
sí.
Rafinha.
Doncs a veure, estarem atents a les conseqüències que poden portar aquestes paraules. El fet de dir que els àrbitres van actuar malament i això de partit robat, veurem si es tradueix en una sanció de, per exemple, partits que no pugui jugar a la Champions la temporada que ve. Això en el cas de Rafinha, tot això al voltant del Barça. Avui es juga un altre partit que també estarem molt atents aquí a Catalunya Ràdio. Perquè el Madrid es juga tota la temporada avui a una sola carta, amb la Lliga 9 punts. L'equip d'Arbeloa necessita una remuntada a Munic per allunyar els fantasmes d'aquest segon curs, d'aquesta segona temporada, en blanc, Marcos García.
Doncs sí, el Madrid fa allò que fa en dies com avui, s'aferra a la seva èpica europea per seguir viu a la Champions. Aquesta mística europea blanca té una fita pendent, una remuntada fora de casa, i volen que sigui avui. A l'anada, recordeu, 1-2 per l'equip bavarès, el Bayern de Múnich, i Arbeloa treu a passejar aquell argument de pes de la història del Real Madrid.
Somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa con grandísimos jugadores.
El Bayern ha guanyat els 5 partits que ha jugat en aquesta Champions com a local, 16 gols a favor a casa i només 3 en contra.
Algun dubte a les alineacions?
Et diria que cap ni un. Pel Madrid, l'alineació prevista és aquesta, Lunin a la porteria, Trent, Militao, Rüdiger i Mendy en defensa, Pitarc, Valverde, Bellingham i Güler al mig del camp, Vinícius, Mbappé en punta d'atac. I pel Bayern, també la prevista, Neuer a la porteria, Stanisic, Upamecano, Ta i Laminer en defensa, Olise, Kimmich, Pavlovic i Luis Díaz al mig del camp i Gnabry i Harry Kane en punta d'atac.
Doncs a les 9 es juga aquest Bayern de Múnich Real Madrid. El podreu seguir a la transmissió Champions especial a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada, tot l'equip que està al voltant i que fa aquestes transmissions als partits de Champions. També ho podeu seguir a la plataforma 3CAT. I Madrid o Bayern serà el rival del PSG a les semifinals de la Champions, perquè l'equip de Luis Enrique, que és l'actual campió, es va classificar ahir, Jan Ortuzar, han superat Liverpool.
I ho ha aconseguit guanyant per 4-0 global davant l'equip anglès. El partit d'ahir, Dembélé va ser l'estrella i va marcar 2 gols. El PSG d'aquesta forma es converteix en el primer equip francès a classificar-se per a les semifinals de la Champions 3 anys consecutius. Luis Enrique, el tècnic dels parisencs, no té preferència a les semifinals.
Mañana a ver y a disfrutar de una jornada de Champions tranquilamente en el sofá de casa y cualquiera de los dos equipos que toque será difícil. Cada vez que tengo un preferido sale el otro, con lo cual no voy a decir nada y veremos. En las semifinales será difícil, seguro.
L'Atlètic de Madrid també espera rival d'entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. Els anglesos gaudeixen d'un avantatge d'un gol a 0 aconseguit a l'anada a Lisboa. El partit es podrà seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I encara un apunt més a futbol, la blaugrana Patri Guijarro va acabar ahir amb molèsties al turmell al partit de la selecció espanyola contra Anglaterra de classificació per al Mundial. Les de Sonia Bermúdez van perdre 1-0 a l'estadi de Wembley amb moltes opcions i fins i tot dues pilotes al pal, però sense fer cap gol. Al minut 81 sortia del terreny de joc Patri Guijarro per un cop al turmell i entrava al camp la també blaugrana Clara Serrajordi. Tres jugadores més del Barça també van ser ahir a l'estadi anglès. Amb aquest resultat, l'equip espanyol es manté segon de grup i dissabte jugarà contra Ucraïna el nou Arcángel de Còrdoba, també en partit de classificació per al Mundial. Ha mort als 96 anys José Emilio Santamaría, que va ser entrenador de l'Espanyol durant 7 temporades, del 71 fins al 78, Maria Chesena.
Sí, estem parlant del segon tècnic que ha dirigit més partits oficials de l'equip blanc i blau, després de Caicedo, i el que n'ha dirigit més a la Lliga. Amb Santamaría a la banqueta, l'Espanyol va jugar 2 temporades a la Copa de la UEFA i va ser la vegada que el club ha estat més a prop de guanyar la Lliga, a la temporada del 72-73, aconseguint la tercera posició i lluitant pel títol fins al final. Dani Solsona, un dels jugadors de l'Espanyol durant l'etapa de Santamaría com a entrenador, en parlava així.
Era un entrenador molt recte, que quan et mirava deies, uf, almenys jo tinc aquesta percepció, sí, perquè jo era molt jove. Clar, jo amb 18-20 anys i em mirava i dius, uf, hòstia, veiem que... Clar, i parlaves poc, i amb els veterans i això, però sí, va aconseguir que és el millor que pot passar en un equip, que facis equip, que facis bloc, independentment de les figures que puguis tenir.
Santamaría també va ser seleccionador espanyol al Mundial del 1982 i com a jugador destaca la seva etapa al Real Madrid, on va guanyar 4 Copes d'Europa i 6 Lligues.
8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Avui, visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió.
Castell. Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Senescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a senescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El 18 i 19 d'abril torna Lactium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta el programa a vicfires.cat.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
Em fa por voler acabar amb aquest desassossec permanent saltant per la finestra. És una mala idea perquè la finestra és a poca alçada de terra.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3CAT.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I aquesta tarda, l'antena digital, a banda dels partits de Champions, també tindrem tarda de bàsquet amb els partits, per exemple, primer de l'Uni Girona, que debuta a la final a 6 de l'Eurolliga femenina, en una cita històrica per les jugadores de Roberto Íñiguez, que aquest debut el faran contra el Venècia, i al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. Ja hi tenim el Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
Bona tarda, sí, amb molta calor en aquest pavelló Príncipe Felipe, amb moltes samarretes de l'Uni, que ja començàvem a veure gent que ja s'ha desplaçat. Ens diuen que unes 500 persones, uns 500 aficionats de l'Uni seran per intentar veure com el club continua fent història, una història que serà molt complicada tenint en compte els condicionants físics que han marcat aquest partit. Ja ho sabeu, baixes destacades en aquest Uni, les de Marta Canella i Erika Carter, que avui no podran jugar, també la d'Axel Mercerón, que no va ser inclosa a temps en els terminis i per tant no podrà jugar. Contra un Venècia, que a priori és un equip que va donar la sorpresa classificant-se per aquests quarts i que a priori també és un equip que se mantengui bé guanyable. Tot i que els problemes físics que tindrà l'equip gironí, la seva capitana Ainhoa López reconeixia el tot costa que han de sortir a per totes i a continuar fent història.
L'equip és ambiciós, l'equip ha anat superant totes les adversitats que es posen pel camí, no? Tots els imprevistos que suposa una temporada, i crec que el que fem, no?, el dia a dia, no?, és anar-nos adaptant a tot això i donar totes al 100%, perquè també és un escenari on tota jugadora somia i tot club en arribar, i crec que ara que hi som aquí, òbviament hem de disfrutar, però també tenim clar que volem lluitar-ho.
El partit a 6:15, en cas de guanyar, l'Uni jugaria les semifinals contra el totpoderós Fenerbahçe. Recordem, a partir de 8:45, l'altre partit de quarts enfrontarà el Saragossa, l'anfitrió, que desplega moltíssima gent, i el Lens francès.
I en aquesta tarda de bàsquet que viurem a Catalunya Ràdio, el Xevi Soler amb l'Uni Girona, i també sentirem l'Ernest Macià amb la penya, que té l'última opció de classificar-se per a la final a 4 de la Champions FIBA, que a més es jugarà a Badalona. La penya avui disputa el tercer partit de l'eliminatòria d'aquests quarts de final. Ernest Macià, la pista de la d'Atenes.
Exactament, és a pista contrària, una pista que és un forn, és molt calenta, però bé, la penya ja va estar a punt de guanyar el primer partit allà, el va perdre, va caler guanyar Badalona de 22, i per tant, en principi, les perspectives aquí no són pas pitjors que les del primer partit, tenint en compte que, a més, la penya recupera a un jugador vital en el joc interior, que és Simon Birgander. Fins ara la penya anava jugant amb un nano de 19 anys, el Michael Rugic, que ho va fer molt bé, però clar, amb les baixes de Birgander i Tomic, era massa. Avui torna Birgander, i tal com explica un company equip, el base Lude Håkansson, el partit d'avui no només és el més important de la temporada.
Ha sido un objetivo para nosotros desde el primer día y desde que sabemos que el Final Four es Badalona, un poco más, ¿no? Y para mí intentar llevar a Peña al Final Four en casa significaría mucho. Creo que es uno de los partidos más grandes que he jugado.
Al Godó amb el Sergi Andreu, perquè s'està disputant, ja hem sentit abans Joan Laporta, però el Sergi és allà també per seguir l'Open de tenis a Barcelona. Sergi, s'estan disputant els partits de vuitens de final.
Sí, els primers quatre partits de vuitens, i ara tenim en joc a la pista central el partit entre un dels millors tenistes del torneig, Àlex de Miñor, contra Hamad Medjedovic, ja ho diré, serbi. Doncs compte, problemes i dels seriosos per de Miñor, que tot i que és favorit davant del serbi, ha perdut el primer set 6-3 i li acaba de trencar el servei Medjedovic 5-4 pel serbi, i servirà ara per endur-se el partit. Per tant, podria caure un dels caps de sèrie, setè jugador del món, Àlex de Miñor. Ja s'ha classificat pels quarts de final el portuguès Nuno Borges, número 52 del món, que ha eliminat l'argentí Tomás Echeverri aquest matí per un doble 7, 6-3 i 7-6. I ara a les 4 de la tarda, una de les atraccions del torneig, el jove madrileny de 19 anys, Rafael Jódar, vencedor a Marrakeix fa alguns dies, debutarà al torneig de Barcelona.
I encara en tenis, el torneig d'Stuttgart. Alemanya, Paula Badosa ha quedat eliminada a la primera ronda. I encara tenim temps d'altres informacions al dia en format més breu. Montserrat Raya?
Sí, a la Lliga Sobol d'handbol, el Barça visita aquest vespre a partir de les 8 a la pista del Conca, partit avançat de la 27a jornada. Recordem que els blaugranes ja es van proclamar campions matemàticament el cap de setmana passat. El Granollers d'handbol acaba d'anunciar que han acordat amb el tècnic de l'equip femení, Robert Cuesta, que no continuarà la pròxima temporada. I en hoquei patins, avui dos partits de Lliga. A la Lliga femenina, dos partits pendents de la 23a jornada. Palau Voltregà i Cerdanyola, Sant Cugat, tots dos a partir de les 9.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, com sempre, a Catalunya Ràdio a les 7, al Tot Costa, a banda de l'antena digital de Catalunya Ràdio, tarda de bàsquet i també de Champions. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.